vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Ciutadans de Catalunya, però sobretot de Barcelona, us parla l'alcalde de la ciutat més important del país, l'alcalde de Barcelona. I ho faig amb un to trist, un to enfadat. Estic molt decepcionat amb els dos equips de Barcelona, amb el Barça i l'Espanyol. Mira que hi ha entrenadors bons a Barcelona, ciutat. O sigui, tu, que ves al Sant Andreu, ves a l'Europa, a l'Adam, al club que sigui, però per favor, el Barça en fitxa un entrenador asturià, que em cau bé, però que no és barceloní. I el pitjor de tot és l'Espanyol, que ha acabat contractant a un tècnic de l'Hospi, de l'Hospitalet del Llobregat. Per favor, no! Qualsevol lloc en va, el Prospitalet, no. Aquella ciutat que diuen que en realitat és una ciutat, però hauria de ser un barri de Barcelona. D'aquí a poc ens seguiran xuclant. Població, territorio. A més, no ens van deixar construir el nou Camp Nou allà. Xatus, tu tries quin entrenador vols. Mira que n'hi ha sueltos, però de veritat, aquesta decisió dels periquitos em decepciona més que no pas les votacions europees. Algun dia potser poseu els estopes, no?, d'entrenadors, que quedi tot a Cornellà. Per què no us dieu Espanyol del Llobregat? En fi, me'n vaig a fer una miqueta de footing per la Marbella, que tinc molt mal cos. Salut i força a Barcelona, no Barcelona província, Barcelona capital.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Què tal? Molt bona tarda. El futbol és qüestió de cap, però també qüestió de cor. La Lliga i la Champions, precisament, s'han decidit en dos corners. Godín li va donar el campionat a l'Atlètic amb una rematada de cap al Camp Nou. I Sergio Ramos, la Champions, al Madrid, amb un altre cop de cap després d'un servei de córner. Els títols en el futbol d'avui es decideixen en petits detalls, sobretot en les grans finals. Els equips han d'estar preparats per no renunciar a cap avantatge. I al llarg de tot l'any, el Barça només ha marcat 5 gols de córner i n'ha encaixat 9, 4 gols de diferència. Els blaugrana pateixen molt a pilota aturada quan han de defensar el rival i no són letals en el joc aeri quan ataquen. No és un equip format perquè la pilota viatgi en pont aeri, sinó perquè estigui en contacte amb l'herba. Amb Luis Enrique ha de seguir sent això, però cal adaptar-se i aprofitar i introduir noves eines per ser més competitius. No pot ser que qualsevol rival amb una bona estratègia pilota aturada pugui superar el Barça. No és qüestió de no forçar corners, sinó d'anar a tremolar cada vegada que la pilota voli per l'àrea. El Barça, doncs, necessita com a poc dos homes que dominin el joc aeri, que transmetin seguretat a l'equip en aquest aspecte del joc i provoquin por a l'equip rival quan s'ataqui. El brasiler Marquinhos, central del PSG, sembla que és el primer escollit per reforçar la defensa. No és dels centrals de més renom del mercat, tampoc dels que més il·lusió fa el soci, ni dels que més seguretat transmet. Amb 1,83 m d'alçada, tampoc és dels més alts de la classe, ni tampoc el més ràpid, i encara menys el més expert, perquè només té 20 anys. I aleshores, per què ell? Doncs això és el que em pregunto jo i molts de vosaltres. Es parla ara d'una oferta del Barça al conjunt parisí de compte. 20 milions d'euros més Dani Alves. Ens hem tornat bojos? Regalarem el millor lateral dret del món i, a més, pagarem 20 milions d'euros a canvi d'un jugador que és com un meló per obrir? Doncs què voleu que us digui? Si Marquinhos és l'escollit, jo prefereixo a Bartra, que tot i l'errada a la final de Copa, ha demostrat, aquest sí, que domina el joc aeri, que és ràpid i que, sobretot, coneix la casa i ja té experiència amb el primer equip. Us deia a l'inici que el futbol és qüestió de cap i també de cor. De cap, pel joc aeri i, evidentment, també pel seny a l'hora de fitxar i vendre jugadors. I ara us parlo del cor, perquè vull dir-vos que no només aquells jugadors que senten els colors blaugrana arriben a triomfar en aquest club. També s'ha de buscar aquest tipus de jugadors, els que són tot cor. De moment, la tornada de Deulofeu i de Rafinha doncs ens deixa més tranquils. Però necessitem jugadors que facin escola. I com diu la dita, más vale loco conocido que sabio por conocer. I amb això us vull dir que hi ha un home al primer equip del Barça que es diu Javier Mascherano, que està rebent ofertes del Nàpols per retrobar-se amb Rafa Benítez. Però jo, us soc sincers, a Mascherano no me'l vendrien ni per tot l'or del món. El seu és un futbol de tot cor. L'argentí s'ha guanyat un paper important dins del primer equip a base del seu esforç, el seu estar i la seva capacitat de lideratge. El vestidor el té com un referent i Luis Enrique i l'afició ho saben. Perdre'l aquest estiu seria un cop dur i deixaria orfe de líders al vestidor. Recordeu, aquest any ja han marxat Puyol i Valdés. Que no marxi, Mache.
I qui no marxa, sinó qui arriba, és Sergio González. Ara us ampliarem en els titulars, també a l'espai Connexió Blanquiblava, però ja us avancem, per aquells que no ho sapigueu, que Sergio González passa a ser el nou entrenador de la primera plantilla blanquiblava. Quan es va decidir el canvi a Aguirre per Pochettino, l'aposta no va ser arriscada. Va ser una proposta de garanties, una proposta que et podia sortir bé o malament, però de la qual en tenies garanties, ho deien els precedents amb Javier Aguirre en d'altres situacions similars, i la jugada, incorporant el mexicà a mitja temporada, li va sortir bé a l'Espanyol. Bé, li va sortir bé també a Òscar Perarnau, que el tenim al càrrec de director esportiu des d'aquell mateix mes de desembre del 2012, en què també va aterrar a Barcelona el propi Aguirre. Des de llavors, i amb quatre duros, Perarnau està fent els deures quan ningú donava precisament ni un duro per aquesta plantilla. Ara la decisió de Perarnau ja és de les arriscades del tot. Una decisió que no té la garantia que tenia l'aposta Aguirre. Però Perarnau ha estat en aquesta ocasió novament molt valent apostant per un entrenador sense experiència a la primera divisió. Recordem que també va passar el mateix amb Pochettino i certament, només traient els darrers mesos de l'argentí, Mauricio Pochettino es va guanyar molt bona fama com a entrenador. De fet, miró-lo ara, triomfant a Anglaterra amb el Southampton. Abans deia que Perarnau ha estat novament valent i ara us explico per què. Dilluns, ahir mateix, Francesc Via, en tertúlia, ens descrivia en una paraula aquesta incorporació del tècnic de l'Hospitalet i deia el següent: dubtes. I sí, és cert, hi haurà molts dubtes, però el discurs d'avui de Perarnau ha estat molt clar i contundent. Se l'ha vist segur i sobretot se l'ha vist sense cap mena de dubtes. Sergio González és l'escollit i no hem fet oficial abans això, deia, perquè la nostra responsabilitat, que és molt gran, això era el que deia, era la de, abans de prendre cap decisió, analitzar què ens oferia el mercat. I la veritat, té raó. I el mercat per l'Espanyol és molt, molt petit. Això ens ho diu l'economia ferida, molt ferida d'un club que vol intentar seguir creixent, però que sembla ser, des de que es va construir aquest nou estadi, que s'ha vist obligat a viure en un parèntesi en què només es busca sobreviure econòmicament i sobreviure esportivament a la primera divisió. I si això ho segueix aconseguint l'Espanyol, sobreviure econòmicament i esportivament en aquesta primera divisió, crec que serà per dos motius. El primer d'ells és per la seva afició, que és, no ens enganyem, el pulmó del club. I el segon dels motius és el seu valent director esportiu. Valent i inspirat, així descric a Òscar Perarnau, un tipus el que no li va tremolar el pols a l'hora de fitxar l'any passat jugadors de segona divisió que ara ja podem dir amb majúscules que són de primera. I un home el que tampoc li ha tremolat res per dir avui i sortir davant dels mitjans per dir, atenció, que Sergio, entrenador de segona B però llegent de Perica, és el nou entrenador. Chapó per tu, chapó per Arnau, tant de bo que vagi bé amb Sergio.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Carry on my wayward son. There'll be Avui, el Zona Mixta...
Què tal? Bona tarda. 2:13, encetem ja una nova edició del Zona Mixta. Avui, dimarts, dia 27 de maig, i no podem faltar la cita, encetant el programa repassant els titulars més destacats del dia.
Com és habitual, a continuació coneixerem quin és el tema d'aquest dia, de què es parla avui a taula. Hi ha una notícia bomba que ja l'avançàvem ahir, però que s'ha confirmat avui. Ja tenim nou tècnic a l'Espanyol, Sergio González. Òbviament, i la seva notícia, que estaran a l'ordre del dia.
Tot seguit us aproparem la darrera hora de l'Espanyol amb aquesta compareixença d'Òscar Pere Arnau i també coneixerem el més destacat de l'actualitat del Barça amb en David Serra.
Més tard, moment pel futbol internacional on hi repassarem el més destacat que ens ha deixat aquesta temporada arreu d'Europa, amb les diferents lligues analitzades per en Marc Rodríguez.
I del futbol internacional, com cada dimarts, passarem al futbol femení, de la mà de l'Albert Jiménez, que també ens portarà el més destacat del futbol en l'àmbit femení amb la Copa de la Reina a l'ordre del dia.
I per acabar el programa, repassarem agenda d'aquest dia amb esdeveniments molt destacats encara i que tenim pendents per aquest dimarts 27 de maig. Vinga, va, som-hi.
Els titulars.
Sergio González ja és el nou entrenador del Real Club Deportiu Espanyol. Així ho anunciava Òscar Pere Arnau aquest mateix migdia.
Us comunico que l'entrenador del primer equip, per liderar-lo durant dues temporades, serà el Sergio González Soriano. A més, el segon entrenador serà una persona de la seva confiança, Diego Rivera, i estem molt contents. Hi ha molts motius, jo us avanço uns quants, i del Sergio ens encanta la personalitat que té, coneix perfectament el club. Després hi ha molts altres motius, però destacarem que estem molt contents del mètode d'entrenament que ens pot ajudar a créixer i de la proposta de joc que ell vol liderar. Sabent que té poca experiència com a entrenador a primera divisió, però tots algun dia comencem, i de l'experiència jo a vegades li anomeno capacitat. Creiem que està totalment capacitat.
El fins ara entrenador del filial blanquiblau, doncs, passarà a dirigir la primera plantilla del Real Club Deportiu Espanyol. El seu contracte, que s'oficialitzarà demà, serà d'una durada de 2 anys.
Sergio González demà, a les 12 del migdia, serà presentat com a nou entrenador de l'Espanyol. Serà un acte que celebrarà a la sala presidents de l'estadi Cornellà al Prat.
Apuntem que a l'Espanyol no només hi haurà la presentació de l'entrenador en aquesta setmana, i és que demà es presenta el tècnic i dijous també a les 12 es presentarà a Arbilla, el primer fitxatge dels blanquiblaus per a la propera temporada.
Com sempre, a l'Espai Connexió Blanquiblava analitzarem més a fons aquesta darrera hora espanyolista.
Pel que fa al Futbol Club Barcelona, en pocs minuts es donarà en inici ja la Junta Ordinària de la Directiva Blaugrana, una reunió que en principi ha de començar 2:15 de la tarda, que tindrà com a principal objectiu parlar sobre una reestructuració total.
No deixem de parlar del Barça perquè a dia d'avui, segons diversos mitjans de comunicació, el Club Blaugrana espera ingressar fins a 80 milions d'euros amb les ventes de 3 jugadors importants com són Alexis, Cesc i Alves.
Pel que fa a aquest últim, el lateral brasiler podria formar part d'una operació amb el Paris Saint-Germain, una operació que abarataria el fitxatge del central Marquinhos.
A tot això, el conjunt barcelonista també té la mirada posada en els seus jugadors internacionals, sobretot en Deulofeu, que ahir era la gran novetat en l'entrenament de la selecció espanyola a la ciutat esportiva de les Roses.
Recordem que el de Riudarenes ha estat inclòs a la llista de 19 jugadors pel partit amistós de dijous davant de Bolívia. Deulofeu, segons apunta l'entorn de Del Bosque, tindria serioses opcions d'estar al Mundial si Jesús Navas no acaba recuperant-se de la seva lesió.
I finalment, en clau barceloní, apunta que ahir signava el seu nou contracte com a jugador del Barça, Halilovic, el jugador croat, ha signat fins al 2019. De tot plegat, en sabrem més detalls a l'Espai Connexió Blaugrana.
Parlem ara dels play-off d'ascens a la segona divisió A i també a la segona divisió B, perquè ahir es celebrava el sorteig de les segones eliminatòries i pels representants catalans han quedat de la següent manera els emparellaments.
Avilés, Llagostera, Nàstic, Sestao, Lleida, Leganés i la Oia, Lorca, Hospitalet. Els partits d'anada jugaran a aquest mateix cap de setmana.
I en la lluita per pujar de tercera divisió a segona B, Europa, Socuéllamos i Formentera Muntanyets. Els partits d'anada en aquest cas també jugaran aquest cap de setmana.
I ja per últim tanquem la plana futbolística afegint que Filippo Inzaghi, a falta de confirmació oficial, serà el nou entrenador del Milan. El fitxatge frustrat d'Unai Emery, que ha renovat pel Sevilla, fa que el substitut de Seedorf a la banqueta milanista es quedi ara en un home de la casa.
Ja en bàsquet, els Miami Heat es troben a un sol triomf de reeditar el títol de campions de la Conferència Oest i de passar a la final de l'NBA després de tornar a superar els Indiana Pacers 102-90 la passada matinada.
LeBron James va tornar a ser l'home més decisiu del maig amb 32 punts i 10 rebots. Per part dels Pacers, la gran decepció era el seu pivot Roy Hibbert, incapaç d'anotar ni un sol punt.
Parlem ja de tennis i concretament de Roland Garros, on Rafa Nadal debutava aquest dilluns amb un còmode partit contra el nord-americà Robbie Ginepri, el qual derrotava per 6-0, 6-3 i 6-0.
Els catalans Tomi Robredo i Marcel Granollers també es classificaven per aquesta segona ronda de Roland Garros.
En Fórmula 1, la relació entre els pilots de Mercedes preocupa els responsables de l'equip després de les reaccions de Lewis Hamilton al llarg del cap de setmana que va acabar amb la victòria de Nico Rosberg al Gran Premi de Mònaco.
Els pilots de l'equip ocupen els dos primers llocs en el Mundial, però no es van dirigir ni una mirada públicament un cop acabada la cursa, que va tornar a deixar Nico Rosberg al capdavant de la classificació general.
En handbol, el Barça ja prepara la Final Four d'aquest cap de setmana a Colònia i el seu entrenador Xavi Pascual assegurava que estan davant el gran repte de la temporada i que ho cremaran tot per aconseguir aquest títol.
I finalment, en futbol sala, el brasiler Wilde ha renovat el contracte amb el Barça a l'Esport fins al 2015, amb opció d'ampliació per un any més.
Wilde, el club blaugrana des del 2010, ha ajudat a guanyar 3 lligues, 4 copes del rei, 2 UEFA Futsal Cup i una Supercopa d'Espanya i, a més, ha marcat 184 gols de blaugrana.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, va, que ja som a taula. Insistim, nosaltres encara sense poder dinar, per informar-vos de tot el que està passant al món de l'esport. Sense anar més lluny, gran notícia la d'avui. Nou tècnic a l'Espanyol, ja feia temps que l'estaven buscant, després de saber que Aguirre no seguiria, és Sergio González. Què us sembla la seva incorporació?
És el més adequat per assolir el repte?
O la gran pregunta, li falta experiència com a entrenador?
Amb aquesta experiència, serà capaç de confeccionar un equip competitiu a primera?
Bé, a Twitter, a Facebook, a les nostres xarxes socials, ja hi esperem la vostra resposta. La llegiríem aquí en directe en el programa. Esperem la resposta avui, òbviament, aquesta pregunta tenyida de blanc i blau, perquè Sergio García és la gran notícia del dia.
Jo et vull fer aquesta pregunta. Tu, David, què et sembla ara de debò?
Home, a mi em sembla, dins del que hi havia al mercat, l'aposta més arriscada, perquè certament és un entrenador que només porta un any exercint i ho ha fet a la segona divisió B. Res a veure l'exigència, la pressió d'estar a segona B a passar a estar a primera divisió.
Ni el comportament dels jugadors.
Correcte. Això sí, també és veritat, és un home que ha conviscut dins un vestuari a primera divisió, que sap de què es tracta, en aquest sentit té molt avantatge i també crec que parteix amb avantatge pel fet d'haver conviscut moltíssims anys a la casa, és un home de casa i en aquest sentit té molt de territori guanyat. Ara veurem què acaba passant,
recordem,
perquè els resultats manen al final.
Exacte, recordem que Sergio té un bagatge importantíssim a primera divisió, sap de què tracta això del futbol, sap de què va això de moure la piloteta, però realment, com bé dius, la seva inexperiència a primera línia com a entrenador dirigint grups, doncs és el que fa que es plantegi aquest enigma. Il·lusiona? Aquesta és l'altra pregunta. O seria més il·lusionant un perfil Paco Gémez, Pepe Mel?
Home, clar, aquests són molt mediàtics. Jo crec que sí que il·lusionarien molt més aquests, però dins del que sap la gent, dels recursos que té l'Espanyol, jo crec que és un nom, per llegenda perica que és, que ja de per si il·lusiona. No dic a l'estil Luis Enrique,
Pochettino,
que és diferent, però sí, a l'estil Pochettino potser sí, recorda potser a la incorporació de Pochettino en el seu moment, i a l'Espanyol, recordem, no li va anar gens malament amb Pochettino, fins que, òbviament, va acabar com va acabar la història. Però mira on està Pochettino. Potser Sergio González també és un gran entrenador per estar a un primer nivell.
Doncs això només el temps ho dirà.
Sí.
El temps també marca l'esdevenir del programa. 22 minuts ja portem, 2:22. Temps per fer una petita pausa i tornem ja amb la connexió blanc i blava i també la blaugrana. Fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FMZonaMixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa perico 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretilles TR.
¿Que por qué apuesto siempre en goldenpark.es? Muy fácil. Es una casa de apuestas de aquí. Tiene todos los deportes. Es muy fácil hacer apuestas. Hacen promociones cada semana. Y si tienes alguna duda, te contestan al momento. Goldenpark.es. Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de 50 euros para jugar. Consulta las condiciones en nuestra web. Goldenpark.es. Deportes, casino, bingo, póker. La suerte te sonríe.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de esports amb passió. Connexió blanc i blava.
Vinga, va, anem amb aquesta connexió blanc i blava, una connexió blanc i blava amb un protagonista clar, amb un nom clar, Sergio González, el nou entrenador de l'Espanyol, que doncs bé, ja es veia venir, ens ho deia ahir el Francesc Via, que a no ser que hi hagués un terrabastall a última hora i una trucada d'ultimíssima hora sobre una gran oferta d'un altre entrenador que tinguessin en ment, Sergio González avui acabaria confirmant-se com a nou entrenador blanc i blau. Escoltàvem abans a Pere Arnau en els titulars parlant sobre aquesta decisió, sobre l'experiència del Sergio, però de què és el candidat, i precisament seguim escoltant a Òscar Pere Arnau, el director esportiu de l'Espanyol, parlant de que Sergio és el candidat perquè n'hi havien d'altres escollit.
Per nosaltres ha estat un candidat des del primer moment, a més està parlat fa molts dies amb ell. L'únic que per responsabilitat teníem que analitzar tot el que ens pot oferir doncs el mercat, i nosaltres molt convençuts, el Sergio González és el nostre escollit.
Bueno, Sergio González l'ha escollit per Arnau i per la resta de la directiva, que han tingut exhaustives reunions en els darrers dies per acabar decidint-se, ja ho deia Collet la setmana passada en una entrevista, que a la següent setmana, és a dir, aquesta, ja havien de tenir la decisió presa. Per Arnau, en roda de premsa, demanava, atenció, unió, i ho feia abans de començar precisament aquesta roda de preguntes dels nostres companys periodistes. Per Arnau, demanant unió.
Hem pres una decisió molt convençuts i que estava presa feia uns dies amb molt de convenciment, però que havíem de debatre alguns temes que s'han aclarit molt ràpidament. I a partir d'aquest moment em poso a disposició vostra, però abans de tot m'agradaria dir-vos que som un club amb molt de potencial, i que m'agradaria que en l'entrenador del primer equip i a tots els que formem l'espanyolisme puguem estar el més units possible, i que puguem remar tots cap a la mateixa direcció. Moltes gràcies.
De fet, és un dels titulars que ha deixat anar Pere Arnau. M'agradaria que tots reméssim en la mateixa direcció. Per cert, Òscar, quin estil de joc tindrà aquest nou Espanyol de Sergio González?
Encara és molt aviat i tot s'ha de demostrar amb fets i no amb paraules, però evidentment nosaltres hem parlat molt i el que volem és equips molt compromesos, equips molt units i equips que tinguin equilibri en atac i en defensa. que siguem valents a l'hora d'atacar i que estiguem organitzats a l'hora de defendre.
Bueno, doncs no s'ha acabat de mullar, Per Arnau, òbviament encara queden moltes coses per dibuixar en aquest nou estil de joc de l'Espanyol. Per començar, has de tenir jugadors, per tenir estil de joc, i a l'Espanyol n'hi han quatre que marxen, ho escoltem.
Bé, en principi tots tornen al seu equip d'origen i mentrestant pot haver alguna opció en funció de com anés tota la composició del planter, però en aquest moment no tenim cap opció pels quatre.
Està parlant dels jugadors cedits, en aquest cas de Pizzi, Sidney, Torge i Córdoba. Una llàstima perquè alguns d'ells sí que és cert que havien agradat i molt a l'afició periquita, però també és cert, com ens publicaven a Pericos Online, que tots ells no havien ni gaudit de la meitat dels minuts. Córdoba i Pizzi sí que havien arribat al 40%, però ni la meitat. Sidney i Torge, òbviament, molts menys minuts. Per cert, ja tancant aquesta informació en blanc i blau, sobre els jugadors del filial, òbviament recordem que Sergio González ve del filial, ha estat a la segona divisió B dirigint el filial blanc i blau, han comentat en roda de premsa que Clerc torna per estar al primer equip, recordem que Clerc està cedit al Sabadell, a la segona divisió, i que hi ha un nom més d'un jugador del filial que segurament acompanyarà Clerc. Altres noms ja vindran en un futur, però ha deixat clar Per Arnau que hi ha jugadors que estaven dirigits per Sergio González que estan picant molt i molt fort a la porta. Tanquem informació blanquiblava recordant que demà a les 12, presentació oficial de Sergio González a l'estadi de Cornellà al Prat, i dijous nova presentació, en aquest cas la d'Arbilla, nou jugador de l'Espanyol per a la temporada 14-15.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. Connexió Blaugrana. Tot el camp és un clam.
Som la gent blaugrana. Vinga, i ara sí, torna per aquesta connexió blaugrana amb en David Serra. David, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Marc.
Escolta'm, avui ja reunió de la Junta. Si no ha començat, deu estar a punt.
Fa pocs minuts ha començat aquesta reunió ordinària de la Junta Directiva del Barça. I a quarts de vuit està prevista la compareixença del vicepresident de Mèdia i Comunicació del club, Manel Arroyo. Mm-hmm. En aquesta reunió es tractaran sobretot els canvis a l'estructura executiva del club que vol fer el president Bartomeu, bàsicament una reestructuració interna, i també es farà un balanç d'aquesta temporada sense títols.
A part d'això, imagino que també es deu estar treballant, movent fils, a l'àrea esportiva, perquè l'estiu encara és llarg i encara han de sortir i entrar molts noms de la plantilla.
I tant, i és molt necessari per formar una plantilla competitiva de cara a l'any que ve. Tot i que no sigui pel primer equip, ahir ja es va signar a Alen Halilovic. És un fitxatge amb molt futur i per això s'ha tractat gairebé com si fos un jugador del primer equip.
De fet, ahir el veiem doncs, signar el seu contracte com si fos, com bé diu, jugador del primer equip, amb fotografies amb el president, bé, el mateix protocol que els del primer equip blaugrana.
Exacte, va signar un contracte que l'uneix amb el club fins al 2019 i el va signar acompanyat de Zubizarreta, el vicepresident de l'àrea esportiva Jordi Mestre, el director general Antoni Rosic i el directiu responsable del Barça B, perquè començar la temporada del Barça B i del juvenil A, Silvio Elías. Uh-huh. A la presentació, Halilovic es va atrevir a dir unes paraules en català.
L'escoltem.
Bon dia, jo parlo una mica el català. Estic molt content que m'hagin donat l'oportunitat de jugar al club més gran del món, i una gran salutació a tots els culers i visca el Barça. Gràcies.
Amb un català molt correcte, pràcticament millor que alguns d'aquí a Catalunya, amb un accent d'Olot, fins i tot, m'atreviria a dir. I escolta'm, també vull fer la crida des d'aquí que més d'un jugador argentí o de la nacionalitat que sigui, perquè no vull apuntar directament als argentins, doncs ja es podria fer també l'esforç d'aprendre el català per dues coses. Perquè això és molt mediàtic, perquè això doncs, fa guanyar-te molts aplaudiments de part de l'afició i el primer de tot doncs, s'ho porta ben apresa. La primera lliçó ben apresa per part d'Alen Halilovic, que bé, si no ha fet els 18 anys, David, els està a punt de fer.
Els farà aquest juny mateix, els 18 anys, i aquesta temporada, com dèiem, jugarà el B, i Halilovic ha costat 2,2 milions d'euros que el Barça ha pagat al Dinamo de Zagreb. Tot i això, aquest preu no és definitiu perquè el preu s'anirà incrementant a mesura que el jugador aconsegueixi objectius.
Mm-hmm. I bé, doncs el que també hem de tractar avui és de les possibles incorporacions del Barça, dels possibles centrals, del preu d'aquests, i el primer nom que surt i que sona amb més força que la resta és Marquinhos del PSG.
Exacte, perquè ja està clar i estava clar que la posició que s'havia de reforçar era la de central. Marquinhos és un central de 20 anys que està jugant al PSG i, com deies, és una de les opcions que sona amb més força per jugar a l'eix de la defensa. El club hauria de pagar una quantitat econòmica important i, en principi, oferiria Dani Alves, tot i que l'entorn del lateral brasiler nega que el jugador s'hagi reunit amb el PSG. Això no vol dir que el club s'hi hagi reunit, però el jugador no hi ha parlat, de moment.
Bé, doncs jo què vols que et digui? No l'acabo de veure gens clara, aquesta primera oferta que filtra la premsa. Marquinhos em sembla un jugador que és com un meló per obrir, ho comentava al començament del programa, i que realment doncs, em presenta dubtes seriosos que sigui l'home ideal i doncs, l'ha escollit per reforçar aquesta defensa blaugrana. David, no sé si vols que afegim alguna cosa més o ho deixem ja per avui.
Això és tot per avui.
Doncs bé, demà més i millor, com sempre, amb en David Serra. Una abraçada ben forta, que vagi bé.
Una abraçada, fins demà.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprim. Fosprim de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprim, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprim de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad, gran variedad en carta de vinos y cavas, degusta los platos más elaborados para compartir: foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. Futbol internacional amb Marc Rodríguez.
Doncs vinga, va, si ja ho heu escoltat. Futbol internacional amb en Marc Rodríguez. Encara no ha arribat al Mundial, i queda ben poc, i també no patiu, el tractarem en aquesta secció, però abans creiem avui que és un bon dia per posar-se doncs, al dia, recapitular el que ha estat doncs, la temporada a nivell de lligues europees, i com us dèiem, també ho farem avui amb en Marc Rodríguez. Marc, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, noi.
Com va tot?
Bé, molt bé.
Me n'alegro. Escolta'm, sí, com dèiem, avui secció enfocada a recordar i a reviure moments d'aquesta temporada, eh?
Sí, vaig pensar que hi havíem donat massa informació en moltes setmanes i doncs que millor que recapitular-ho tot en aquest petit resum per veure com ha quedat tot finalment, ascensos, descensos, Pichichi, guanyador, Europa League, Champions...
Per cert, Marc, què t'ha semblat aquesta temporada en quant a futbol internacional? Tu que l'has estat tractant abans de repassar tot... Com podries titular aquesta? T'ha agradat la temporada a nivell internacional, el que has vist, alguna sorpresa o algú que t'hagi decepcionat?
Jo crec que la temporada sempre agrada, no? Sempre hi haurà alguna sorpresa, sempre trobaràs algun factor molt emocionant i sempre hi ha algun equip que destaca per sobre de l'altre i que, per exemple, no se l'esperava. Però no només ja a nivell positiu, sinó també a nivell negatiu. A la Premier League, per exemple, un equip com el Crystal Palace, que pràcticament a inici de temporada se'l veia pràcticament ja equip de Championship, i al final arriba Toni Pulis, el converteix pràcticament en el millor equip de la segona volta a la Premier i s'acaba salvant, i de quina manera. És a dir,
I
a més a més també li complica la Premier al Liverpool, i per tant, doncs imagineu-vos, no? Sempre hi ha sorpreses, sempre la temporada de futbol és maca i al final no deixa de ser un esport competitiu en què es guanya i es perd, però també s'evoluciona dins de diferents projectes. No?
El Marc Rodríguez és un autèntic crac, perquè podria haver dit coses com el Bayern de Munic o el Liverpool en si, o jo que sé, a Portugal, el Benfica. El tio ha parlat del Crystal Palace,
és
per referir-se...
Tenim el nou Maldini al Zona Mixta.
És impressionant.
Bé, Marc, si et sembla...
Ara tractarem aquests temes, per tant, és millor parlar-ne d'altres.
Molt exacte. Doncs va, ara si anem cap a Anglaterra, a veure, què ens ha deixat aquesta temporada?
Doncs amb el repàs de la Premier League, una temporada on el Liverpool, com bé parlàveu, va ser la gran sorpresa. No pel potencial, sinó perquè potser no se l'esperava. Sempre és un gran, sempre està entre els de dalt d'Anglaterra, però en canvi ningú esperava trobar-se'l pràcticament a dues jornades pel final amb el títol pràcticament a la mà. Al final se'l va endur al Manchester City, una bona temporada de l'equip de Pellegrini, que a més també es fa amb la Copa de la Lliga. La FA Cup va ser per l'Arsenal, que tornava també a aconseguir un títol 9 anys després amb Wenger a la banqueta.
Com està com ha quedat, vaja, la zona Champions? Quins equips seran els que es trobaran a la Champions la propera temporada?
Tenim el City com a guanyador, el Liverpool, el Chelsea i l'Arsenal a la Champions.
Per tant, l'única sorpresa és que no hi és el United, en comptes del City, del Liverpool, per exemple.
Sí, sí, un United que, de fet, no està ni a Europa League, on hi van l'Everton, el Tottenham i també el Sunderland, per cada semifinalista de la Copa de la Lliga.
I un Everton, per cert, ara ho comentarem, s'ha quedat a ben poc de la Champions. Anem a obrir-li el micròfon, perquè estava fent gestos tota l'estona amb les mans quan parlàvem de l'Arsenal. Sí, sí, sí. El senyor Albert Jiménez, que després parlarem amb ell sobre el futbol femení. Bona tarda, Albert.
Què tal, com esteu?
Bé, molt bé. Com descriuries la temporada dels Gunners? Sempre volem comptar amb la teva opinió.
Sí. Millor del que esperava, Molt millor del que esperava. Jo quan va començar la temporada i vam fer el fitxatge d'Ozil vaig pensar, ui, a córrer cuita, ja veuràs, ens anirà fatal. Vam començar genial, vam baixar una mica i al final hem acabat amb un títol després de 9 anys. Per tant, millor del que em podia esperar. Veurem l'any que ve.
Aquests Gunners es conformen amb ben poquet, sí, ja?
Hem quedat quarts, No, tampoc és ben poc, Hem quedat quarts, hem estat lluitant per la Lliga fins 2 mesos abans d'acabar, hem guanyat un títol, com el Liverpool, i per tant encarem la temporada d'una altra manera.
Però jo estic d'acord amb en Marvila, semblen pocs objectius, Cada quart en una Premier on pràcticament també en principi hauria d'estar per guanyar-la, però vaja, que un Gunner com tu ja signi la quarta plaça...
Fins fa dos mesos d'acabar estàvem a punt de guanyar-la, vam tenir una de baixes, Wilshere, Ramsey, Cazorla, Tio Walcott, Chamberlain...
Arteta, no.
No
ho sé, m'estàs dient a tot l'equip,
vull dir... No, però vam tenir una de baixes... molt importants de l'equip titular i tot i això vam acabar guanyant un títol.
Bueno, doncs enhorabona a l'Arsenal perquè al final ha acabat arreglant aquesta temporada amb l'FA Cup i aquesta classificació que ens sap greu només per Bob Martínez, que finalment s'ha quedat fora de la Champions. I deia l'altre dia Marc Rodríguez, Bob Martínez, que és l'objectiu de l'Everton, que ha de lluitar per la Champions i s'ho ha de creure.
Sí, de fet recordem-ho que de fet Moyes ho va aconseguir. I jo crec que la temporada de Bob Martínez ha estat realment boníssima. Ha recuperat un Everton que també ha perdut grans jugadors i, a més, ha sortit reforçat amb aquest projecte que serà molt més ambiciós de cara a la propera temporada. Assegurava Bob Martínez que aconseguiria entrar a l'Everton a la Champions a l'inici de temporada, quan el van fitxar, però al final doncs n'ha quedat fora per ben poquet, però ja veureu que jo crec que també Europa League pot donar la sorpresa.
Jo també estic molt d'acord amb tu. El que deia en Marc és que el gran perjudicat aquest any ha estat el United.
Sí, sens dubte. Una temporada realment per borrar-la. S'han anat diluint a poc els Red Devils fins al punt d'acabar doncs, assumint que s'havien equivocat amb el fitxatge de Moyes, tot i que també crec que potser se l'ha tractat massa malament per tot el que ha fet Moyes, ja no al United, sinó en la seva carrera esportiva com a entrenador. El que passa és que ara toca doncs, esperar Van Gaal per intentar de nou doncs, arribar a cotes més altes amb un nou projecte ambiciós. Veurem què fa l'holandès i què espera també el United en una temporada, un mercat de fitxatges que segurament serà de molts canvis, perquè hi ha molts jugadors que també abandonen la disciplina Red Devil, per exemple Vidic, per exemple Rio Ferdinand.
Ryan Giggs.
A veure què passa.
Ryan Giggs també.
Bueno, a Van Gaal segur que li agradaria fitxar a un dels més grans d'aquesta Premier, i és uruguaià, i es diu Luis Suárez.
Sí, sens dubte el Pichichi, 31 gols aquesta temporada, haurà de compartir bota de gran Cristiano Ronaldo, i això sí, un Luis Suárez que cada temporada, volíem dir que passa, doncs està molt millor. L'Arsenal, de fet, el va intentar fitxar la temporada passada. Veurem què passa en aquest mercat de fitxatges, perquè segurament sigui el gran rumor fins al final.
I ara parlem també una mica dels descensos i ascensos que ja tenim.
Doncs el descensos, lamentablement el Cardiff, el Norwich i el Fulham marxen a Championship i d'allà pugen a Premier el Leicester, el Burnley i el Queen's Park Rangers, que al final es va imposar dissabte al Derby County per 0-1 a l'últim minut del partit, en un partit també d'infart i no apte per a cardíacs, on al final el conjunt de Londres es va acabar imposant i acaba pujant també de nou a Premier League.
Déu-n'hi-do, que t'arribi aquest premi o aquest càstig a l'últim minut després de tota una temporada. L'enhorabona al Queen's Park Rangers, a veure si dic bé el nom.
Tu digues Cupier i ja
serà. Cupier, que queda millor. Cupier, clar, que i fins i tot queda millor, clar que sí. Per cert, parlant de millor, tenim el millor equip de la Premier, ja ho han confirmat des del Regne Unit. Treu-me de dubtes perquè no tinc clar qui està en aquest 11. Vinga, va.
Sí, fa unes setmanes que es va confirmar aquest millor equip de la Premier i hi ha també algunes discordances, vaja, gent que no hi està d'acord. Per exemple, ara ho comentem, xeca la porteria en un bon any també, per exemple, del porter del United. I clar, per exemple, deia que David De Gea havia fet una gran temporada i que en canvi xec, doncs, tot i haver fet una bona temporada, potser no es mereixia d'anar a estar com David De Gea, però vaja, també sabeu com funciona tot plegat, que al final també hi ha una mica de política pel mig. En defensa, Coleman, Cahill, Company i Shaw, Luke Shaw, el jove lateral esquerre del Southampton, que també entra com a sorpresa en aquesta alineació de la temporada. Company també s'havia parlat que potser no era el millor central perquè va cometre tres errades durant la temporada que pràcticament li van costar molts punts al City, però vaja, allà està. Pel que fa a migcampistes, Gerrard, Lallana, Touré i Eden Hazard, i a davanters Sturridge i Luis Suárez com els dos homes referència del Liverpool aquesta temporada.
Doncs amb aquest 11 de la Premier, si et sembla, passem ja a parlar de la Sèrie A, de la Lliga Italiana, amb una Juventus de rècord.
Sí, sí, s'emportava el Calcio amb 102 punts, bona temporada de l'equip de Conte, suma 3 lligues ja consecutives, la llàstima és haver caigut tan aviat a Champions i quedar-se al final en semifinals d'Europa League.
I insistim, la Juve ha fet una temporada, una lliga de rècord, però les competicions europees, la Copa i el seu paper a aquestes altres competicions ha estat força pobre, m'atreviria a dir, per pressupost, per equip, per nom i per història. Evidentment, doncs que els tifosi de la Juve els ha agradat molt i han gaudit molt d'aquesta Sèrie A. Però la Champions League ha estat, per mi, el gran fracàs de la temporada.
La Champions League, de fet, és una barreja, no?, entre Champions i Europa League, perquè a tots dos llocs han fracassat, eh? Podríem
sí,
dir-ho així.
Que potser la Juve, en els últims anys, també amb Conte, juga una miqueta més a futbol que no pas la Juventus, que recordem d'altres anys, la típica Juventus de Pavel Nedved, on potser era més italià, no?, esperava molt més els equips al darrere i sortia al contracop, i en canvi ara és una Juve que té una proposta més ofensiva, amb més possessió de la pilota, tot i que al final tampoc li acaba sortint a Europa. Però no sé si penseu que la Juve d'ara és millor o pitjor ja per resultats que l'altre Juventus que coneixíem.
Home, no sé què dir-te. Jo veig una Juve molt, molt forta i que realment doncs, potser no va tenir la sort de cara amb aquell partit que es va plaçar i que van jugar tan estrany a Turquia, amb l'estat del terreny de joc tan malament, no sé. Jo crec que aquest any, en aquest sentit, va tenir mala sort i després, òbviament, es va trobar amb Benfica, que ha fet la seva millor temporada en moltíssims anys.
I tant.
Jo, per mi, defenso, defenso la Juventus de Conte.
Qui va batre el rècord és la Roma, va aconseguir els màxims punts en la seva història i això no va ser suficient per atrapar la Juve, imagineu-vos, que va acabar amb un munt de punts per sobre de la Roma. Per ells mi, tots i els Nàpols se'n van a Champions.
Per mi la Roma ha estat la sorpresa agradable també d'aquest any. Una mica el Liverpool d'Itàlia, sense donar tanta guerra fins al final, però recordem d'on venia la Roma, eh? I aquest any doncs, ha fet molt bona temporada, tenint en compte doncs, el pressupost, que també doncs, s'ho havien de prendre com una temporada de poder renéixer, diguem així,
sí.
Però al final doncs, ha fet bon paper a Roma, acabant en segona posició i també començant a agafar aquell camí d'anys enrere on era la reina d'Itàlia.
I destacar que el Nàpols, com deia el Marc Rodríguez, també va a la Champions, el Nàpols de Rafa Benítez. Més que classificació europea, qui entra a Europa League a Itàlia?
La Fiorentina, que va quedar quarta, l'Inter i el Parma, finalment, se'n van a Europa League. Aquesta plaça d'Europa League, l'última tan disputada entre el Torino i el Milan, doncs al final hi va el Parma. El Milan queda fora, després de 16 anys, no disputarà cap competició europea.
L'altre dia, Marc, et preguntava si recordaves quina havia estat l'última vegada que Milan i Manchester havien quedat fora d'Europa la mateixa temporada. Doncs jo et dono la resposta. Va ser l'any 1966. En aquell any, l'Atlètic de Madrid també va guanyar la Lliga. En aquell any, el Madrid va guanyar la Champions. En aquell any, Àustria va guanyar Eurovisió. I, David, aquell any també va baixar el Betis a segona.
No m'ho puc creure.
I prometo que això va passar.
I va pujar el Depor.
I va pujar el Depor.
El Depor encara no ha pujat,
I va pujar el
Depor. El Deportivo de la Coruña va pujar, també.
Exacte, que sabem que ets molt del Depor, tu,
Marc.
Només falta una cosa, t'ho prometo. Només falta una cosa. Que Anglaterra guanyi el Mundial.
No pot ser. És que
aquell any va ser així.
Jo tot això ho tenia per la mà, però que fins i tot... Però que fins i tot coincidis això del Milan i del Manchester ja és la rapera,
Doncs sí, ho és.
I Eurovisió, en fi.
Bueno, exacte.
Viatjarem a... Quin any era? 1960?
Sis.
Sis. Un moment. És quan nació mi madre, tio. No,
No li haurà fet gaire gràcia escoltar això per la ràdio, la teva mare.
No, és molt jove.
Les dones no els agrada,
això. No, home, no. I quedaven 3 anys perquè es descobrís la lluna, per tant, potser queda 3 anys...
Que es descobrís, no, que es trepitgés la lluna.
Ai, és veritat, és veritat.
No, que es descobrís.
Perquè es descobrís que podia trepitjar la lluna. No m'has deixat acabar.
D'acord, va.
Vale. Però era muntatge o no? Bé, en fi, no.
No hi entrarem, però també jo sóc dels que no s'ho acaba de creure del tot. Va, i ara, per anar tancant també doncs, amb la sèrie A, repassem els equips que baixen a la sèrie B i els que tornen a la sèrie A, esclar.
El Livorno, el Bologna i el Catania se'n van a la sèrie B, la segona divisió. I d'altra banda, encara queden jornades per disputar-se en aquesta sèrie B per pujar a Sèrie A, a primera divisió, el Calcio. De moment hi pugen el Palermo i l'Empoli i falta conèixer l'equip que pujarà doncs, gràcies al play-off descens que es jugarà també com aquí a la Lliga Delante, doncs del quart al sisè, del tercer al sisè, perdó, doncs juguen aquest play-off descens.
I per cert, el Capo Cañoneri, el màxim golejador aquest any, el Ciro Immobile,
Sí, sens dubte també una de les sensacions de la temporada, revelació a nivell ofensiu amb 22 gols, es fa un lloc pràcticament amb el Torino. És a dir, imagineu-vos, pràcticament si tenia opcions d'entrar a UEFA era pràcticament per ell. Es parla també de que pràcticament ja serà l'última temporada d'ell al Torino, que amb 24 anys doncs, és una de les sensacions de la temporada.
Bé, tanquem Itàlia i ara sí marxem cap a Alemanya, Marc.
El Bayern de Guardiola, 4 títols aquesta temporada, entre ells la Lliga i la Copa, una Bundesliga marcada també pel Bayern, el Dortmund, i el Schalke, que se'n va a Lliga de Campions. També el Leverkusen, el Wolfsburg, el Mönchengladbach i el Mainz competiran a Europa League la propera temporada.
El Mönchengladbach, correcte.
Mönchengladbach.
I després...
Vaig acabar confirmant que no era Mönchengladbach, que t'ho vas inventar totalment, eh?
Doncs això ho haurem de discutir a Alemanya i acompanyats d'una gerra de cervesa.
Farem...
Sí, perquè ho vaig preguntar directament al professor d'Alemany de l'escola oficial i em va dir que Mönchengladbach, que sí, home, que sí.
Ufa, un dia...
Que aquest poble de la Costa Brava no el coneixia, eh?
Mönchengladbach de Vall. Un dia podríem fer un especial Zona Mixta de futbol internacional, noms internacionals.
I etapes del Giro, sí. I ciclistes, també. Sí.
Baixen a segona, qui baixa a segona a Alemanya?
El Nuremberg i el Braunschweig.
Braunschweig
perquè
és...
Perquè l'Hamburg sabeu que jugava el play-off de descens i al final va acabar salvant la categoria, una salvació històrica perquè mai no havia baixat.
I pugen...
I d'altra banda, de la segona de Bundesliga pugen el Colònia i el Paderborn.
Bueno, ens alegrem per l'Hamburg, un històric que no visqui aquest infern de la segona divisió. Màxim golejador, per cert, a Alemanya...
Lewandowski, 20 gols.
20 gols, Lewandowski, déu-n'hi-do. Vinga, va, anem a tancar ja el futbol internacional amb dos lligues, tres, com a molt... Dos lligues, vinga, va, França i Portugal, va.
Sí, acabem amb França, el PSG de Blanc es va fer amb el títol i el Gangnam va guanyar la Copa Francesa. El PSG Mónaco-Lille, la Lliga de Campions, el Sant Etienne se'n va a Europa League. Màxim golejador, com no podia ser d'una altra manera, Ibrahimovic, 26 gols.
Déu-n'hi-do.
Amb descensos, Ajaccio, Valenciennes i Sochaux, i ascensos, el Metz, el Lens i el Caen, que tornen una altra vegada a l'Icam.
Bueno, doncs queda clar.
I parlant de Portugal, bona temporada del Benfica, com bé explicava, sorpreses, a triplet, 3 títols pel Benfica que guanya les dues copes i la Lliga. I, a més, es queda a les portes de la final de l'Europa League. El Benfica, l'Sporting de Portugal i Oporto a Lliga de Campions, el Marítimo i l'Estoril a Europa League. Bon. I, d'altra banda, l'Onense per la categoria i el Moirense puja a primera divisió, on el màxim golejador ha estat el colombià Jackson Martínez amb 20 gols, un davanter que, de fet, i ja deixo passar l'Albert Jiménez, sona per l'Arsenal.
Bueno, ara li donarem pas i ens donarà la seva opinió ja parlant del futbol femení, com sempre, Marc Rodríguez, A veure, digues, Marc.
No, abans d'acomiadar-lo, vull felicitar-lo. Dissabte era el seu aniversari, Marc, felicitats. I vull que m'expliquis què es va sentir doncs, a celebrar l'aniversari el mateix dia que el Madrid guanyava la dècima.
Bueno, podem passar la pregunta?
Sí, passa, doncs passa,
fins
la cabra,
dimarts passa que ve, Marc Rodríguez.
Passa la cabra, passa
bé,
palabra.
Perfecte.
Vinga, adéu, Marc.
Adéu-siau.
Zona Mixta, un programa d'esports amb passió. Futbol femení amb Albert Jiménez.
Vinga, va, futbol femení, tornem a saludar-te, Albert, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Bé, què et sembla això de Jackson?
M'agrada, potent, sí? Amb gol, fort, m'agrada, m'agrada.
Bueno, m'agrada molt bé. A mi també m'agrada parlar de futbol femení, que ens descobreixis coses com qui és el nou campió de la Champions.
Sí, aquesta és una cosa que us volia dir. Sabeu que no va passar el 66?
Què?
Que el Wolfsburg femení va guanyar la Champions.
Això no va passar, no?
Perquè no existia la Champions femenina. Exacte. Si hagués existit, potser també l'hagués guanyat, eh?
Probablement.
Sí, hagués sigut ja la rapera, eh? Però vaja.
Aquest any, el Wolfsburg ha tornat a guanyar, ha revalidat títol de Champions, dos per segon any consecutiu. L'equip alemany campió en la millor final de la història de la Champions femenina, sense cap tipus de dubte.
La podríem comparar una mica a la del Liverpool i el Milan aquell any 2005?
Podria ser, sí, podria ser, realment. Per resultat i per nivell de joc, porteria a porteria, ritme frenètic...
Bueno, que ja va ser 0-3, del 0-3 al 4-3. Aquest ha estat gol, emocionant.
Porteria a porteria, porteria a porteria. Però
a la mitja part anaven 2-0, si no m'equivoco, David?
Sí, però 3 tampoc, eh?
No, però 2 sí, eh?
Vale, vinga,
a veure
va,
si ens documentem.
Deixem-nos de discutir i deixem parlar d'Albert.
Però podria ser. De fet, exacte, el Tireso es va avançar 2-0 a la mitja part, amb gol de Marta, assistència de Vero Boquete, i el segon gol de l'espanyola Vero Boquete, que era la primera espanyola que jugava una final.
I que marcava.
Exacte, si era la primera que jugava, cap altre havia marcat abans, és lògic. I després el Wolfsburg, només començar la segona part, va empatar 2-2, el Tireso es va tornar a avançar amb un golaç de la brasilera Marta, 3-2, i finalment, en els últims 15 minuts, el Wolfsburg va donar la volta al marcador i va acabar ja guanyant 3-4. Per tant, Wolfsburg campió, una llàstima per la Vero Boquete, una llàstima pel Tireso, i bona final, la que es va viure de la Champions femenina.
Segona copa consecutiva del Wolfsburg,
correcte.
Hem de comentar.
I perquè després diguin que el futbol femení és avorrit.
Exacte, correcte. Jo ho vaig dir després del partit, com la final masculina sigui una quarta part de la final femenina, ja em conformava.
I al final no va ser ni de bon tros això.
No. A nivell de joc, no. A nivell de resultat...
Sí, a nivell de resultat...
Perquè al final va marcar el Madrid aquells gols, però al final em sembla molt més atractiu aquest 3-4 que no l'1-1 de la Champions masculina.
Correcte.
Anem a la Copa de la Reina, va.
Exacte, sí, la tornada dels quarts de final. El Barça empata 0 amb la Real Societat. Cap tipus de problema per l'equip culer. És veritat que la Real Societat va començar amb força a intentar marcar un gol a l'eliminatòria, però al final el Barça va saber estar i es va saber imposar a l'eliminatòria. A més,
0-1 a l'anada, eh? per això ha passat
això
el Barça.
Exacte, l'anada, el Rayo Vallecano Atlètic de Madrid van acabar 0-0, a la tornada també. I per penals passa el Rayo. El Llevant de València també va passar enfront de l'Sporting Huelva. En un partit molt interessant perquè l'Sporting Huelva portava l'1-0 d'avantatge de l'anada i a la tornada el Llevant va remuntar en els últims 5 minuts. El 84 va igualar l'eliminatòria, el 94 va classificar el Llevant.
Què va marcar, Sergio Ramos?
No.
Sergio Ramos.
En aquest cas no. Però el Llevant aquesta temporada ha passat moltes coses així. De fet, contra el Barça també va empatar l'últim minut a la Lliga, per tant, el Llevant és d'aquells equips farragosos que no, dels que no et pots fiar fins al darrer sospir.
I el que tampoc fallava era l'Atlètic de Bilbao, un altre dels favorits.
A l'anada empatava amb el València 1-1 i a la tornada no hi va haver color. València 1, Atlètic de Bilbao 4.
T'haig de dir que això també es treballa, que no és casualitat que un equip arribi al final del partit amb moltes opcions de marcar gols, així que l'enhorabona al Llevant.
La veritat és que és un equip que està molt ben treballat, és un molt bon bloc i molt, molt difícil de guanyar.
Per tant, tenim classificats el Barça, el Rayo, el Llevant i l'Atlètic de Bilbao. Com queden aquestes semifinals de Copa de la Reina?
Doncs, pràcticament, tal com les has dit, les semifinals són Barça-Rayo Vallecano i Atlètic de Bilbao-Levante. Per tant, Barça i Atlètic de Bilbao favorits per aquesta semifinal de la Copa de la Reina.
Ara, encara serà Rayo i Llevant la final, ja ens haurem de passar.
Bé, eh? El Llevant té experiència guanyant copes, n'ha guanyat més d'una.
Bueno, i a tot això, deixant de banda aquesta Copa de la Reina, per cert, aquests partits es juguen ja, no suposo? No deixaran avançar
doncs
molt de temps?
Doncs no, l'anada és el 8 de juny. Per tant,
a
l'altra setmana, una setmana de descans.
Correcte.
Sí. De fet, el Barça jugarà un amistós contra el Llevant Les Planes aquesta setmana per preparar-ho.
Molt bé, un Llevant Les Planes que deu estar de vacances, per tant aquest partit tampoc...
De vacances, entre cometes, els torneigs de final de temporada, aquest cap de setmana van jugar a la Costa Brava Women's Cup, amb l'Estartit, el Sant Gabriel, l'Espanyol i el Llevant Les Planes.
Equips històrics, eh?
Sí. Va guanyar l'Espanyol, segon l'Estartit, tercer el Llevant i quart el Sant Gabriel, com a dada del torneig.
I com sempre, per anar tancant la secció, si vols, Albert, anem a repassar com està la promoció d'ascens.
Exacte, sí, fem un repàs a la promoció d'ascens, perquè Lleida va perdre estrepitosament a casa contra l'Sporting Plaza Argel per 0-3. Un partit molt igualat, però al final el gol de les alicantines va decantar una mica la balança i a Lleida, per tant, no ascendirà a la primera divisió.
Van quedar 1-1 a l'anada, 2-1?
3-2.
3-2.
Va,
sabia
que anava amb moltes possibilitats. Sí,
va marcar l'últim minut.
Exacte. 3-2 i al final es va acabar imposant aquí a Lleida l'Sporting Plaza Argel. A més, Tenerife 2, el Olivo 0, amb el 0-2 de l'anada, cap problema pel Tenerife. Oiarsun 2, Albacete 1, va assalar Albacete, que a l'anada va guanyar per 3-1, per tant, acaba passant, però patint. I per últim, el Santa Teresa 2, la Solana 0, va guanyar també el Santa Teresa 1-2 a l'anada, per tant, cap problema tampoc per l'equip de Ciudad Real. La ronda final queda de la següent manera: per una banda l'Sporting Plaza Argel Santa Teresa, es juga en una plaça ja per ascendir directament a primera divisió, i per l'altra Tenerife Sur Albacete.
Per tant, acabem amb aquesta mala notícia, de que el Lleida finalment doncs, no podrà ser equip de primera divisió.
Exacte, sí, sí, veurem qui és. Un d'aquests quatre serà dos, ascendiran a primera divisió.
El favorit, clar favorit?
L'Albacete, en una eliminatòria, l'altra està bastant igualada.
Però i en el Tenerife Sur, si no m'equivoco, hi havia anat a jugar alguna
sí,
de les...
Sí, hi ha dues jugadores del Sant Gabriel, la Malta Villagrasa i la Eva Llamas, per tant...
No són tontes, a jugar un playoff maco i, a més, a un lloc on fa un bon clima.
Exacte, sí, sí.
I tant que sí, doncs res, a l'Albert Jiménez, com sempre, li agraïm que hagi estat amb nosaltres i li donem l'enhorabona, que els Gunners al final no ho ha acabat tan malament.
A veure, no, sí, exacte, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, senyor Jiménez.
Adéu.
Fins la propera.
Fins la propera.
L'agenda del dia.
Vinga, va, encetem el darrer minut de programa d'aquesta zona mixta, que hem començat parlant de Sergio González i acabem parlant d'amistosos per preparació pel Mundial. Hi ha un França-Noruega avui a les 9, el podeu seguir per Gol Televisió.
A més, també tenim les finals de la NBA a les 3 de la matinada. Això costarà aguantar-ho, però compte que és un Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs amb un 2-1 a l'eliminatòria favorable als texans.
I en tenis tenim el gran slam de França, aquest Roland Garros amb grans partits, òbviament un Roland Garros que cada dia té grans protagonistes, per tant n'estarem pendents.
I sempre que la pluja ho permeti, perquè sí, se sap que la Philippe Chatrier sempre pateix molt.
Molt bé, m'ha encantat això.
El què?
Has arreglat allò de Montglavac?
Home, no discutirem, David, que encara hem de repassar un altre esdeveniment, anem per feina, que avui hi ha el Giro d'Itàlia. Des de 2:45 es pot seguir per Eurosport, la 16a etapa, i ara sí ho deixem. Fins demà, a passeu!
Fins demà, adeu.